Veus de casa, variant Pi. Preguntes infreqüents.
I és el moment de variant Pi, aquesta secció que es porta Rafa Sartori, en la que la filosofia pren la ràdio i ens fa passar una bona estona. Bon dia, Rafa.
Bon dia, Anna. Com estàs?
Molt bé, avui preparar. A més, avui ens anem a posar en un jardí.
Avui ens anem a posar un jardí, el jardí de Picur.
ens ho devies, ho vam comentar fa unes setmanes, que parlaríem de Picur avui, efectivament.
Sí, com vam estar parlant de l'estoïcisme, i aquesta és una filosofia pràcticament coetània. Zenó de Zític és el fundador de l'estoïcisme, comença la seva escola a Atenes l'any 300 i Epicur l'any 306. M'interessava més Epicur perquè és un exemple de filosofia. És un model i es pot entendre molt bé com funciona la filosofia, crec, veient la filosofia d'Epicur, a part de l'interès intrínsec que té per si mateix, no? A veure, l'epicureisme apareix a l'època helenística, desapareix a l'edat mitjana, sempre desapareix en èpoques de foscor. L'epicureisme és una espècie d'indicador de qualitat civilitzatòria, d'índex de desenvolupament antropològic. És com l'Edelweiss de l'esprit. Torna amb força amb el Renaixement, amb la figura de Montaigne, s'instal·la en la filosofia moderna amb Gassendi i des d'aleshores constitueix un element essencial de la modernitat. Es podria dir que som epicuris sense saber-ho.
I què vol dir això de que som epicuris sense saber-ho?
Bueno, perquè l'epicureisme té dues característiques bàsiques del millor de la modernitat. Allò que Weber deia, el desencantament de la imatge del món, és a dir, una visió plenament científica del món, que és el naturalisme, i una ètica radicalment humanística, alliberadora, basada en els drets del cos, basada en el plaer. Tot i el seu caràcter auster, afable, bondadós, és una filosofia radical que reivindica allò que va dir Paul Valéry, que el més profund és la pell.
Però la finalitat d'aquesta filosofia és aconseguir la felicitat al final.
Sí, Epicur defineix literalment la filosofia com el conjunt de raonaments i pràctiques que ens condueixen a la vida feliç.
Això ens agrada, per situar-nos. Dius que apareix a l'època helenística, l'època del primer imperi d'Occident. Imperi vol dir espai comú, ideals patriòtics que desapareixen en la cosmòpolis, una espècie de globalització, vamos.
Sí, cada moment històric té un tipus de filosofia. La polis, la ciutat, dona lloc a l'ideal de ciutadà. L'imperi, en canvi, en un imperi no hi ha ciutat, no hi ha polis. La societat es torna més oberta, més bigarrada, més, avui diria, més multicultural. I, per tant, també més insegura, més inestable, més urbana, més cosmopolita. Quina és la contrapartida? Bé, no hi ha polis, no hi ha ciutat, no hi ha política, no hi ha democràcia, no hi ha intervenció pública. El ciutadà és d'haver súbdit. El ciutadà dona pas a l'idiota.
L'idiota.
Sí, idiota. Idiotés és l'individu particular, qui per estar dedicat a assumptes propis no s'interessa dels assumptes de la ciutat. Quan algú diu que no s'interessa per la política, li podeu dir que és idiota. No és cap insult, és una descripció. És el politès versus l'idiotès. És a dir, el ciutadà versus la persona privada versus la persona individual, que només es preocupa dels seus assumptes. Bé, i en aquesta situació, en què és l'administració qui ho controla tot, l'individu queda exclòs. Hi ha un replegament interior, una insatisfacció amb els valors tradicionals que no serveixen, perquè falta l'alma mater, la mare nutrícia, és a dir, la polis, la ciutat. L'ésser humà està sol front a un món que és complex, s'ha tornat estrany, amenaçador, i el centre de preocupació és l'individu, no la ciutat, no la polis. Això ho veus en tots els àmbits culturals, per exemple, en la comèdia. La comèdia, l'àmbit deixa de ser la ciutat i és la oikos, és a dir, la casa. Les obres de Menandre són obres domèstiques, no? I apareix un personatge central, que és la fortuna, que és la Tige, que és la deessa de la sort, una deessa que ho decideix tot, jugant a la pilota. La pilota que de vegades està amunt, de vegades està avall, i és, per tant, un emblema de la inconsistència i la inestabilitat. Bé, tot això provoca angoixa, perquè ahir una pandèmia, avui una guerra, demà una crisi de subsistències...
Me sona tot molt, molt proper, pareix que estigués parlant d'ara mateix.
Sí, quan parlem d'història sempre parlem d'ara mateix. Bé, tot això provoca un capgirament cap a la vida interior, cap a l'autocultiu. Els valors individuals s'imposen, i aquí venen les filosofies hel·lenístiques, l'altre dia vam veure l'estoïcisme, com un modo d'afrontar la inseguretat, el perill, les amenaces, en definitiva, el destí. I el tema central és la felicitat. És a dir, que en aquest context d'incertesa, de desempoderament, podem ser feliços?
I és aquí on apareix Epicur.
Efectivament, i aquí apareix Epicur. Epicur que funda el Jardí d'Atenes, el 306. És un jardí obert als esclaus i a les dones, i aquí tenim, efectivament, les primeres filòsofes, a part d'Hiparquia de Meronea, que és la dona de Crates, d'un altre corrent, que és la corrent cínica, de la que un altre dia m'agradaria parlar. Doncs tenim Temista i Leontió, són els primers dos noms de dones filòsofes que coneixem dins del jardí. Epicur escriu unes 300 obres. D'aquestes 300 obres, bé, pel seu racionalisme, humanisme, la reivindicació de l'equilibri, la sensualitat i el plaer, Epicur, pots imaginar que és la bèstia negra del cristianisme, de manera que hi ha una destrucció total de les seves obres. De fet, només ens queden, ens queden tres cartes d'una longitud d'unes 5 o 6 pàgines cadascuna, i uns fragments que són les màximes capitals, són 40 màximes, i el Nomologi Vaticà, 81 màximes, 81 sentències. De manera que... bé, i també s'han trobat a la Biblioteca d'Herculà, que es diu la Biblioteca dels Filòsofs, s'ha trobat també algunes restes del Perifiseos d'Epicur, o sigui, del tractat de Ciutadà sobre la naturalesa. Però amb tot això seran unes, posem, 80 pàgines de tot el que era la immensa obra d'Epicur, no? Que no ens ha quedat res. Epicur ens dona més una interpretació original, materialista, que dona lloc a una filosofia, a una síntesi brillant del materialisme de Demòcrit i de l'hedonisme dels cirenaics, no? En què la físis, és a dir, la naturalesa, determina l'ètica. És a dir, conèixer la naturalesa ens diu què és el que hem de fer. I, a més, pretén solucionar els mals humans i divins, és a dir, alliberar. García Gual, un dels grans hel·lenistes espanyols, ha escrit un llibre aquí essencial, que és Epicuro el Liberador, l'ha titulat, no?
I has parlat de l'hedonisme. L'hedonisme és la doctrina en què la felicitat, que diu que la felicitat es basa en el plaer, no és així?
Sí, així és. Felicitat és igual a plaer en Epicur. Plaer. I si dic plaer, què és el que et ve al cap?
Sexe, drogues i rock and roll.
Clar. Homolícia, una societat hedonista, laxitud, relaxament... Sí. L'hedonisme té mala premsa, no? I no és estrany, perquè el plaer no és productiu ni dona rendiments. I, a més, la tradició judeocristiana... per la tradició judeocristiana, el plaer és pecat i es valora el patiment. encara que alguns critiquin l'hedonisme des d'un palau.
Sí, és que és veritat, molta gent pensa que el plaer per si està malament.
Sí, i això és literalment una perversió, no? És una cosa contra natura, que va contra la naturalesa, no? Perquè el plaer, vull dir, és la primera condició d'una vida sana, no? En psicologia, en psiquiatria, quan algú té algun problema de salut mental, el símptoma central és justament la anhedonia, no? Que vol dir no sentir plaer, no? Hedon és plaer i la A vol dir que no. Pues anhedonia, aquest és el nucli central de qualsevol tipus de malaltia o de disabilitat mental, no?
Sí,
o psicològica, no?
És molt desagradable. És una cosa que ningú vol passar, però per què és el plaer el més important?
Bé, és una conseqüència del naturalisme, del que parlaven, no? Naturalisme vol dir seguir la naturalesa, però si examinem la naturalesa, què és el que veiem que fan els éssers vius? Per cert, éssers vius vol dir... Éssers vius són... És zoon, de la paraula de la que ve zoo, no? Uh-huh. Són... els éssers vius són els animals, els homes i també els déus. Bé, què és el que fan tots? Doncs, dos coses. Busquen el plaer i fugen del dolor. Si és la natura de l'animal, no és que ho digui Epicur, és que els éssers zoon, que tenen vida, fan això. Uh-huh. Busquen el plaer, fugen del dolor.
I llavors partim d'una observació de la naturalesa, però com són les coses realment en la naturalesa?
Bé, doncs això ens ho diu la física. I les coses de la naturalesa, doncs, són àtoms i buit. És a dir, la naturalesa, a la naturalesa només hi ha dues coses, dos constituents, els àtoms i el buit. Això és una idea que agafa de Demòcrit, no? És un, dintre del miracle grec, és un miracle, no?, aquesta forma elaborada de naturalisme científic on els àtoms es mouen en un temps i un espai infinit. I aquest moviment infinit dona pas a les formes infinites. És l'atomisme clàssic, no?
L'atomisme, com el modern, és el mateix?
No exactament. Bueno, en primer lloc no coneixem massa el detall, no? El coneixem més aviat a través de Lucreci. Els àtoms són, en primer lloc, eterns, a diferència de la física moderna, i a més, tenien pes, forma i tamany, no? Això és per explicar els agregats. És a dir, tenim per una part els àtoms que són eterns, per altra part els agregats d'àtoms que són finits, no? I tot això dona lloc a l'univers, amb un procés de destrucció i de construcció constant d'universos meravellosos, tal com ho explica Lucreci. I aquesta física, aquesta idea de la física atomista, connecta amb l'ètica. És a dir, tots els éssers vius tenen sensacions, tenen sentits, i les sensacions i els sentits són l'origen, per una part, del coneixement, tot el que sabem és a través dels sentits, però també ens donen la guia de la vida pràctica, perquè l'origen són l'origen del plaer i del dolor. El dolor i el plaer ens venen a través de les sensacions. I, efectivament, busquem el plaer, evitem el dolor.
Evitem el dolor, crec que està prou clar, però què hem d'entendre concretament per el plaer?
Sí, aquí Epicur fa una anàlisi del plaer i classifica els plaers, no? Els plaers poden ser naturals i no naturals. Per exemple, un plaer natural és beure, és menjar. Els plaers naturals són els que són equilibrats, els que són els que no tenen moviment. I aquests plaers són, bé, els plaers, ja veureu que els plaers potser no és el que nosaltres entenem per plaer, que seria els plaers que Epicur diria violents, no? A veure, per Epicur els plaers bàsics són plaers del cos, i el principal és l'aponia, i aponia vol dir la és que no, i ponés dolor, de manera que no tenir dolor al cos i no tenir turbació a l'ànima. Això es diu tranquil·litat. De manera que el plaer és bàsicament tranquil·litat de l'ànima i no dolor del cos. I tot això ens donaria la hara, que és l'alegria, no? Per això tant Epicur com Demòcrit els diu els filòsofs riellers, jovials, gais, no? Gais no de gais, sinó de gai, com gai saber, de gaia ciència, efectivament, de la ciència alegre, no? Doncs aquests filòsofs són filòsofs molt, molt humans, no?
Que bonic pensar en aquesta figura de la filosofia, no tant com sèria, sinó riellera, també és una faceta. I llavors com diferenciem els plaers naturals dels no naturals?
Bé, en principi tot el plaer, és el criteri, i tot plaer és bo. El que passa és que hi ha alguns plaers que provoquen dolor posterior, de manera que aquests plaers, evidentment, s'han d'evitar. Les necessitats, front als desitjos, es caracteritzen perquè tenen límits, són limitades. Els desitjos són il·limitats. I ara ens podríem preguntar, i si el cos i la naturalesa ens guien cap allò natural, i d'on provenen els desitjos no naturals? Bé, doncs la resposta d'Epicur és que provenen de l'opinió, la falsa opinió que té la multitud. És a dir, la gent s'equivoca respecte al que són veritables plaers, no?
Vale, llavors hem de seguir els plaers naturals, que són els veritables plaers.
Efectivament. I encara hi ha una altra classificació dins dels plaers naturals, no? Uh-huh. Hi ha els plaers naturals necessaris i no necessaris. Per exemple, menjar és necessari. La gastronomia no. La Nouvelle Cuisine és prescindible. Això és molt important per una cosa que veurem després.
Vale, i llavors hem de seguir plaers naturals, sí, i necessaris també.
Efectivament. La naturalesa humana, a més, i això segueix allò que deia Aristòtil, no?, de que l'ésser humà és un animal, és un zoonego logon, és un animal racional, i el propi del... La característica pròpia dels éssers humans és justament la intel·ligència. Per tant, els plaers més elevats són els plaers intel·lectuals. De tota manera, Epicur diu que tant el dolor com el plaer, tant amb el dolor com el plaer, l'esperit és més, és sempre més poderós. És a dir, el cos pateix el present i gaudeix el present. L'esperit, en canvi, pot patir o pot gaudir el passat, el present, el futur, no? I tot això ens du a l'ideal del savi, que és l'autarquia, que, perquè tot això, en definitiva, és per ser autàrquic, autarcós, o sigui, bastar-se a si mateix. Aquesta autosuficiència ens fa, com diu el mateix Epicur, impàvits front l'atzar. És a dir, ja pot passar el que sigui, que nosaltres estem acostumats a aquesta vida austera, aquesta vida de plaer auster, no?
Natural i necessari.
Efectivament, plaers naturals i necessaris.
La veritat és que pareix un bon manual en el que guiar-nos per la vida moderna. Aquest Epicur ens dona ferramentes molt bones i bé, se'ns està acabant el temps i abans d'acabar aquesta secció sempre tenim una cita. Aquesta serà una frase d'Epicur, imagino.
Sí, una frase que resumeix molt bé la concepció de la filosofia d'Epicur. Abans d'Epicur, i aquesta idea és també ara comú, no?, la filosofia es concebia com una activitat teòrica, complicada, elitista, que només està a l'abast d'alguns i que han de conrear quan van entrar a la maduresa, quan disposen d'una àmplia experiència, d'un gran bagatge cultural, no? Però la filosofia està oberta a tothom, perquè filosofia és felicitat i tothom vol ser feliç, no?
Sí.
I la cita diu això, diu que ningú, per ser jove, dubte en filosofar, ni en arribar a vell es canse de la filosofia, perquè per assolir la salut de l'ànima mai no s'és ni massa vell ni massa jove. Qui afirma que encara no li ha arribat l'hora o que ja li ha passat l'edat per filosofar és com si digués que encara no li ha arribat el moment o que ja és massa tard per a la felicitat.
Doncs parlant de felicitat, ens despedim aquesta setmana. Moltíssimes gràcies, Rafa Sartorio, per introduir-nos a Epicur.
Gràcies a tu i continuarem el proper dia.